deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
No, aún no hemos asimilado.
A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
La criminalitat a Barcelona baixa un 11% al primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat la viabilitat.
En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogó immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
El control de Sant Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Marc Pijuan. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
No, aún no, no hemos asimilado.
A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominado el partido muy bien. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial, sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina liderada per Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
Similar, no encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
I això deia Dani Olmo.
Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
A Barcelona aquesta matinada prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font, on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 PM.
Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
Notícies en xarxa.
La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%, però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant
de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i... hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podria entrar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancar una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que David deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
Passem també per Tortosa, perquè Vertebra dansa enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
L'alcaldessa de Tortosa, Maria Ixà, ha celebrat poder acollir solidària i del circ amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans, i per tant continuem treballant.
La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts, i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
A banda del Mundial, estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 2:15 de vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
En tenis, Paula Badosa es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Iasi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui Badosa apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornant a Badalona, perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també es reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de veure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
No, aún no, no hemos asimilado.
A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Luis Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents de la xarxa.
El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units, ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
No, aún no, no hemos asimilado.
A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és un orgull enorme.
Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, excelsior des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marc Cucurella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra, i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
I això deia Dani Olmo.
Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà als carrers de Madrid, i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser en una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria, i que s'ha saldat sense cap incident greu, i per tant la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys, i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i tot estem posant una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
I el seu restaurador, Miquel Santamart, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa doncs apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics al fantàstic.
El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
Per dissabte el número de talla ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
I seguim amb esports, perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Anna Freixa, bon dia de nou.
Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau Francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició después de haber jugado con Deportivo, Granada y Alhama.
Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
Doncs això és tot pel que fa als esports.
Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Pero tú siempre tuviste un disfraz. Y ahora tú ya no estás. Porque ya no duele. Y me di cuenta que es verdad eso de que se enamora pierde. ¿Cómo pudiste tú sacar de ti eso que era tan fuerte? Después de todo yo pensaba que tú sí ibas a ser la diferente. ¿Y ahora cómo te sientes? Después de que me has olvidado, ya me ya fingí que no duele. Duele el doble, wow. Del triple cuando el corazón se rompe. ¿Quién te hizo tanto daño más si no tuve la culpa? Pero se lo cobraste a mi nombre. Para ti yo siempre fui un hotel. Hoy estás pero mañana no sé. Aunque pude ver dentro de tu ser. ¿Cómo hiciste para no pensarme? Me la he pasado farreando corazón aquel like. Ahora gasto mi plata para don't waste my time. Dicen que el amor es ciego porque yo nunca pude ver todas las veces que me ibas a fallar. No digas te amo, como yo me aferré tanto a ti. Y ahora ni nos tocamos. En el mismo lugar donde esto empezó, ahora lo terminamos. Porque sigues escribiéndome mensajes diciéndome te extraño. Ya suelta mi mano. Después de que me has olvidado,
xarxa de comunicació.
Dono gràcies als meus papes que una flauta em van comprar. Amb 15 anys vam fer una banda però mai no ens va funcionar. Els anys van anar passant, els amics van anar tirant. No ens escoltava ni el tato però ho seguíem intentant.
I ara tinc un grup de pop que li agrada als teus pares. Cantem cançons d'amor, d'històries inventades. Tenia un grup de rock, no veníem entrades. No sé com he acabat aquí. I ara tinc un grup de pop que li agrada als